al bar.
Amb V baixa.
Visca el bar!
Avui al nostre bar amb l'Edu Polo del Mundo Deportivo. Com estàs, Edu?
Què tal? Bona tarda.
Des de Madrid, el Rubén Uria. Què tal, Rubén?
Bona tarda, com estàs?
No podies faltar. S'ha de dir que teníem convocat abans de saber el resultat de l'Atlètic de Madrid, eh? I això pots donar sí. Tu fe que és així, sí o no?
Sí, sí, però bueno...
No, no, no hem canviat les, els contertulis, eh?
No, però a les dures i a les madures, no, que estar para todo.
No, perquè segur que ara ens diran, truqueu l'Uria perquè ha perdut l'Atlètic de Madrid. No, el teníem ja convocat. I també tinc per aquí la Sònia Gelmà. Com estàs, Sònia?
Hola, bona tarda.
I com sempre, el Salmurri, que està pendent de l'actualitat. Avui, seguint la roda de premsa de Ronald Koeman, què tal, Salmo?
Què tal, bona tarda.
Bé, no sé si algú de vosaltres, dels integrants del bar, abans d'anar amb el futbol, vol dir una cosa? Jo sí que hi ha una cosa que em crida l'atenció, si és que tindrem embolic o no amb el tema de la gestora fent fitxatges. O una oportunitat com aquesta no es podia deixar escapar. Sònia, què hi tens a dir?
Home, jo pel que heu comentat fins al moment, crec que en aquest cas la fitxa és un preu simbòlic, no? Diríem, perquè és veritat que la secció no està per fer grans despeses. Aleshores, jo crec que qualsevol dels presidents dels presidenciables aprovaria aquest fitxatge i imagino que no hi haurà polèmica en aquest sentit. Una altra cosa és que estiguéssim parlant d'una nòmina similar a la de Mirotić. Clar. Aleshores, segurament sí que tindrien a dir els presidenciables i fins i tot et diria que tindria a dir Koeman, que no li han portat Eric García i va veient com fan despesa en d'altres seccions. Però ja et dic que no, per mi no és el mateix perquè en aquest cas es tracta d'uns mesos i que bàsicament és un win-win, no? Com ara comentàveu, perquè a ell li interessa per posar-se a tot de cara als jocs i a la secció de bàsquet que buscava on sigui i no el podia fitxar, doncs també li interessa.
Sí, t'hi has fixat, Edu, que qui ha aixecat la llebre ha estat Toni Freixa?
Sí, m'ha creat l'atenció. Sí. M'ha fet pensar, de fet, el dia que Toni Freixa, quan l'enrenou del Burofax, va dir que ell havia vist el contracte, havia tingut accés al contracte de Leo Messi i avui ha tingut accés a aquesta informació. Això parla molt bé d'ell, dels contactes que té, però també parla molt malament del club, perquè al final un candidat té informació que no hauria de tenir estant fora del club. I és una de les coses que guanyi ell, guanyi la porta, guanyi Víctor Font, haurien de revisar de cara al futur.
Bé.
I sobre el que deies abans, recordem que la gestora ja va fitxar un altre jugador pel Barça de bàsquet, el relleu d'Artel, va fitxar Westermann,
sí.
Va fitxar un jugador amb vol, va fitxar un jugador pel Barça B. Al final, el que no és futbol no té el soroll mediàtic que té el futbol i fins i tot jo crec que si l'equip de futbol pogués fitxar un jugador que vingués lliure en unes condicions semblants a les de Gasol, sent el futbol també hi hauria soroll, un soroll que no hi haurà amb el bàsquet, perquè com diu la Sònia, crec que estem tots d'acord que si no costa un duro o és un preu simbòlic, tothom està d'acord que és un fitxatge que no hi podies dir que no.
Bé, fem punt i a part, tindrem temps de parlar d'aquesta arribada de Pau Gasol, sobretot quan ja sigui oficial, però ens hem de centrar en aquesta lliga. Perquè avui no esperàvem, Rubén Uria, aquesta ensopegada de l'Atlètic de Madrid. Home, podies pensar, si l'altre dia es van deixar un empat, avui és impensable que, a més a casa, al Wanda, l'Atlètic de Madrid es deixi punts. I se n'ha deixat 3. Hi ha lliga, Rubén?
Había liga antes y la hay ahora, o sea, si la próxima jornada habrá liga y así hasta que llegue la 38. Vamos a ver, yo creo que si cualquiera tiene televisión en casa y ha podido ver el partido es para que golee ampliamente el Atlético de Madrid. Pero ¿qué ocurre? Pues que esto en el fútbol no son 2 y 2, son 4. Salvo en el baloncesto, que ya me he enterado que el Barça va a ganar el triplete. Salvo en el baloncesto, yo creo que en el fútbol todo no tiene lógica, que aquí 2 más 2 no son 4. Y hay una cosa muy sencilla que la hemos visto en muchos partidos del Barça esta temporada y que hoy le ha pasado al Atlético de Madrid. Si tú regalas goles y tú arriba no tienes contundencia, pues acabas perdiendo. El Atlético de Madrid ha tenido 3 o 4 clarísimas delante del portero, no ha marcado, ha regalado un gol y al final, pues a la desesperada, cuando ha subido Black, le ha caído el segundo, ¿no?
Sí, pero Rubén, bueno, escolta, en els últims 4 partits de l'Atlètic de Madrid, una victòria, una derrota i 2 empats, eh?
Sí, sí, bueno...
Però... És el seu moment, el seu primer moment de debilitat a la Lliga.
Sí, però és que, a ver, no és este partido. Es decir, hace cinco partidos venimos diciendo que si el Atlético de Madrid no arregla los problemas que tiene en defensa, si todos los partidos empiezan encajando un gol, es un equipo al que se le va a atragantar el campeonato, ¿no? Esto lo sabe Simeone, lo saben los jugadores, lo saben los aficionados y lo sabe todo el mundo. Ahora lo que falta es saber qué va a poder decir toda la gente que decía que el Atleti era el favorito, que era el mega favorito, que no había liga, que no sé qué. Bueno, al final, las ligas no se ganan en febrero, las ligas se ganan en mayo y en junio.
Precisament, jo continuo dient que l'Atlético és favorit. Ara, és cert que si tu mires el partit d'avui, a més, és que pots mantenir que l'Atlético és favorit, perquè mirant el partit d'avui, efectivament, com deia el Rubén, ha estat un accident. També et dic que és un accident que li havia passat al Barça, que li havia passat al Madrid i que fins al moment a l'Atlético no li havia passat, que són aquells partits que en totes les lligues n'hi han que dius, com he pogut empatar o perdre aquest partit? Doncs sempre n'hi ha d'aquests accidents i el que et demostra potser és que forma part d'una dinàmica i la dinàmica d'ara, d'avui dia, de l'Atlético no és la de fa un mes, probablement per això que deia l'Uria, que si vas encaixant ni que sigui un golet per partit ja no ets tan sòlid com eres. Però per mi l'Atlético continua sent favorit, vaja.
Edu?
Sí, ho és, però menys. Jo deia que no hi havia lliga, ho deia, convençut, perquè em semblava impossible que l'Atlético deixés escapar aquest avantatge, a més amb la solvència que estava mostrant, que gairebé no perdia partits, i no esperava tres ensopegades en quatre jornades. Vist això, hi ha lliga, però també pot ser que ara una altra punxada avui del Madrid a Valladolid i d'aquí una o dues jornades una punxada del Barça...
Home, entenc que el Madrid, malgrat les baixes que té, que en són moltíssimes, li dona molta vida aquest resultat per sortir a totes a Valladolid.
Sí, sí, clar, avui el Madrid avui teòricament no pot desaprofitar aquest regal. Hauria de sortir a totes, igual que el Barça demà davant el Cádiz, que a priori a casa amb el Cádiz, que a més el Cádiz tampoc arriba a un bon moment, no se li hauria d'escapar el partit, i més que estan, suposem, amb l'orgull tocat després de l'1 del PSG, però clar, encara han de jugar entre ells els dos equips de Madrid, el Barça ha de rebre l'Atlético al Camp Nou, per tant, ara sí que crec, jo crec que no hi havia lliga, però ara sí que crec que n'hi ha.
Clar,
tant,
és que no és el mateix... Pot estar emocionant. No és el mateix preguntar el mes de desembre passat si hi havia lliga, quan la diferència de punts era molt similar, 6-7 punts que tenia l'Atlético, si és veritat que tenia alguns partits ajornats, però no és el mateix preguntar-ho aleshores, que veies que el Barça sumava un empat, una victòria, una derrota, un empat, una victòria, una derrota, és a dir, era incapaç d'enllaçar tres victòries consecutives, que preguntar-ho ara, que el Barça ve de 7 victòries consecutives, dius, home... Si el Barça, i en aquest cas també el Madrid, perquè s'inclourien en el capítol d'haver lliga, si el Barça i el Madrid aconsegueixen mantenir la pressió darrere l'Atlético, clar que l'Atlético fallarà. Aquí el problema és que tu mires el calendari de l'Atlético i dius, compte, perquè la setmana que ve va al camp del Villarreal i després ha de rebre el Madrid.
I Champions pel mig. I Champions
clar, clar, i amb Champions pel mig. Però clar, és que el Barça la setmana que ve té una victòria, té un partit al camp del Sevilla. I aquí... és on veurem si hi ha lliga o no hi ha lliga.
Bé, aquí la clau, i no sé si esteu d'acord amb mi, són els dos partits que ara té el Barça, perquè recordeu que dimecres a les 7 té aquell partit ajornat i ja quedarà net el Barça amb l'Elx. És a dir, tens Barça-Cádiz demà, Barça-Elx dimecres. Si el Barça és capaç de guanyar aquests dos partits, que se li pressuposa... evidentment...
Et poses a 3.
Exacte. La cosa,
et poses
es posa
a 3
i
amb el factor mental que suposa, tot i que l'Atlético tindrà un partit menys, i amb el factor mental que suposa. Però per això et dic que aleshores, si tu vols mantenir viva la lliga, és imprescindible que guanyis el Pizjuán, perquè si no, clar, l'Atlético tornarà a tenir el coixí i aniràs amb aquest estirar i arronsa i al final la Lliga arriba un dia que... El que sí que està clar és que l'Atlético l'ha de guanyar aquesta Lliga, que no li regalaran ni les victòries van caient pel seu passat. Això els ha passat a tots els equips quan van al capdavant i el Barça li va passar amb Luis Enrique quan de cop es va trobar que el Madrid ja no fallava i ja no podia fallar tampoc.
Mira, un equip que va ser el que va obrir una mica la ferida de l'Atlètic de Madrid, el Celta, que va treure un empat del camp de l'Atlètic, el Wanda, acaba de perdre, en aquest cas, a Mestalla.
2-0 i encaixant els gols a minut 94 i a minut 97. El Celta havia aguantat fins al minut 94 amb un moment per l'expulsió del porter Rubén Blanco, però finalment ha caigut amb un gol de Manu Vallejo i un altre de Gameiro.
Molt bé, i hi ha un soci, em sembla, era de l'Everton, oi? Enric Gil, que es tatuarà la cara d'Ancelotti al cul perquè ha guanyat el seu equip al camp del Liverpool, a Anfield.
Efectivament, es tatuarà la cara d'Ancelotti a la galta dreta del cul, perquè era la promesa que havia fet si l'Everton guanyava Liverpool després de 22 anys, i ho ha aconseguit per 0-2. Atenció, perquè el Liverpool perd 4 partits a Anfield, per segona vegada la seva història, no passava des del 1924.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Enric. Vagi bé. Salut. Mira, Simeone, avui, després del partit, explicava això quan li preguntàvem per la situació de la Lliga.
No es bueno, pero... En este momento yo me quedo con la vuelta de Lemar, con el segundo tiempo de Felipe, con el segundo tiempo de Lodi, con el muy buen partido de Hermoso, con la mejora de Joao en ritmo en el segundo tiempo, y eso con la aparición de Dembélé, que hacía también 14 días que no jugaba, y empezando a entender lo que queremos. I jo me quedo con todo esto que te estoy contando.
Això deia Simeone. Clar, la roda de premsa, Salmo, de Ronald Koeman, previ al Barça-Cádiz de demà, ha estat al migdia, com és habitual, oi?
Sí, a la una.
I això vol dir que, evidentment, no tenien marcador de l'Atlètic de Madrid, malgrat se li ha preguntat per la situació de l'equip, d'aquesta Lliga i d'aquest enfrontament, que és el més immediat, contra un Cádiz que no té res a veure, a priori, amb el PSG de dimarts passat.
Sí, sí, però és evident que si avui la roda de premsa de Koeman arriba a ser un cop ha jugat l'Atlètic de Madrid al seu partit, hagués estat completament diferent, perquè avui aquesta roda de premsa de Ronald Koeman ha anat sobre com refer l'equip, sobretot psicològicament, anímicament, moralment, de la desfeta contra el Paris Saint-Germain. Poc Cádiz i molt poca Lliga. Un Koeman que et diré que ha estat per mi un punt sorprenent en certs aspectes d'aquesta roda de premsa. Per exemple, ha negat que hi hagués gran diferència entre el Barça i el Paris Saint-Germain. Va ser més crític en el postpartit del que ho ha estat avui. I ha buscat contínuament la reacció del seu equip a través de petites victòries, diu, com la de demà, i no ha volgut tampoc prioritzar ni la Lliga ni la Copa. Toca anar pas a pas i a partir d'anar guanyant i traient bons resultats, tornar a recuperar la confiança.
Y el mensaje ha sido analizar dónde hemos fallado, hemos hablado, intentamos mejorar y sobre todo dar ánimos y buscar un poco sentido de orgullo de cada jugador por ser jugador de Barcelona, y hay que aceptarlo después de una derrota que hay críticas y ir adelante con todos los que tenemos y demostrar que podemos mejorar cosas y demostrar que podemos ganar cosas.
De cara a demà, digues, sí.
Piqué ha entrat a la convocatòria. Koeman ha explicat que estava bé, que estava recuperat, que el seu genoll havia paït bé, diguem-ne, l'esforç del dia del Paris Saint-Germain. Per tant, convocatòria sense novetats. Queden fora Coutinho, Sergi Roberto, Ansu i Araujo, els lesionats. A més, ha parlat d'un altre nom propi, el de Serginho Dest, a qui ha exigit més concentració i més ambició, i ara parlava Koeman d'aquest orgull. Doncs per ell, una prova de que l'equip encara està viu i té ambició és aquella picabaralla que vam poder escoltar en un corna entre Gerard Piqué i Antoine Griezmann.
Per mi és bueno tener gente en el equipo que reacciona si no están contentos, y además no hay tiempo para preguntar por favor quieres bajar, o por favor quieres jugar, o por favor da más profundidad. Entonces son momentos de alta tensión en un partido, y yo creo que durante el partido no tengo ningún problema que pasen cosas de este tipo, ni un problema, me gusta.
Veu, suposo que ho heu vist, no, tots, aquell moment. Ara, avui dia, en un camp de futbol, i més en temps de pandèmia, que se sent tot, tot el que passi, tot el que diuen els jugadors, després sempre tocaven enganxant. Us sembla bé, doncs, que hi hagi aquest paper que potser feia falta, no?, al Barça, d'algú que cridi, algú que clavi una esbroncada quan les coses no van bé? Edu?
Sí, de fet, si recordeu, després de la derrota a la final de la Supercopa, l'entrevista aquella que es fa a peu de gespa, qui parla és Griezmann, i precisament el que reclama és que falta un company que cridi els altres, el propi Griezmann. Per tant, aquí el té, el que ell demanava. Dit això, que és una anècdota, jo crec que el que va passar l'altre dia és una cosa que passa a tots els partits de futbol, des de juvenil o regionals fins a la Champions. És a dir, ara que no hi ha públic, jo quan vaig al camp moltes vegades em dedico a escoltar el que diuen els jugadors, i això és molt habitual. Aquesta va ser molt cridanera, la tele la va enganxar perfectament i ha sigut molt mediàtica, però jo crec que bronques com aquestes en un camp de futbol entre companys qui ha jugat a futbol sap que és el més habitual del món i jo crec que no té més importància.
Us volia preguntar, precisament, ja que surt el nom sobre la taula, ara ha dit el Salmo que Piqué està ok, que ho ha confirmat el mateix Koeman. Algú creu que demà Piqué no hauria de ser titular? Rubén, tu com ho veus?
Yo creo que no debió ser titular ni contra el Paris Saint-Germain ni creo que debería ser titular contra el Cádiz.
No el posaries de titular demà. Per què?
No, yo no, pues porque necesita coger ritmo de competición. Piqué lo que necesita es tener 20 minutos un día, 30 minutos otro, 45 y luego 90. O sea, si es tan sencillo como eso. Lo de menos gritos, milagritos, a mí la verdad que me da igual. Si se gritan Griezmann o Piqué o si se dicen esto o lo otro, como dice Edu, es cosa de fútbol. Pero, hombre, yo creo que fue una decisión muy arriesgada. Y luego pues se comprobó en el partido, ¿no? Ni estaba para aguantar todo el partido, ni estaba para según qué cosas. Entonces yo entiendo el compromiso de Piqué, pero creo que no tocaba. Koeman sabrá por qué tomó esa decisión. Pero vamos, que conforme con todo con eso, yo lo que estoy muy sorprendido son de los mensajes que escucho del entrenador, ¿no? A mí me sorprenden mucho los mensajes. Que no hay inferioridad con el Paris Saint-Germain.
No sé, sí, jo crec
no
que va ser...
con el Paris Saint-Germain.
Sí. A mi
un
també
m'ha sobtat. Un equip que le mete un baile i le mete 4, que pudieron ser 7, no hay inferioridad.
Jo,
a què nos dedicamos?
Sonia.
El missatge de Koeman després del partit jo crec que es va apropar bastant més al que havia passat que no pas el d'avui. I el dimecres ell va admetre que estem a mig camí i que això és el que hi ha. Va venir a dir, no ho va dir així, però sí que va parlar d'una trajectòria on tu no has arribat, tu encara no ets un equip fet i te l'enfrontes a un equip que sí que està ja fet, tot i que tenia baixes. Però jo crec que aquell missatge s'apropava bastant més a la realitat que el que ell ha enviat avui explicant que bé, que la diferència va ser l'efectivitat. Jo crec que tots van veure que hi havia un equip força més superior a l'altre. Imagino, vull pensar, que ell ja ha passat pàgina i ja va dir el que havia dit i que ara intenta, d'alguna manera, enviar un missatge relativament optimista respecte al seu equip, no? No, i intentar generar la il·lusió que davant d'un... Bé, és que ho veurem dissabte, que bé, tornen a enfrontar-se i pel mig hi haurà dos partits que cal guanyar-los, eh? Però tornen a enfrontar-se al Sevilla, al Sánchez Pizjuán, i veurem si realment, com ell diu, amb sí. 4 millores tu ets capaç de competir-li al partit, perquè tampoc ho vas poder fer a l'anada de la Copa del Rei.
A veure, Salmo, precisament d'això, és veritat, insisteixo, amb el matís que Koeman parla abans que es produeixi el resultat de l'Atleti de Madrid, la derrota d'avui davant del Llevant, però li han preguntat per com veu la temporada i aquí ha apel·lat allò a l'orgull, no? I fins i tot ha parlat d'aquesta eliminatòria de Champions negant-se, diguem-ne, a tirar la tovallola.
Sí, ara entrarem a tot això que estàveu comentant perquè exactament va per aquí. A veure, sobre l'enfoc que ha de tenir l'equip d'ara en endavant, evidentment, com deies, Klopp és tirat d'orgull, resignat a donar la temporada per morta, reconeix que caldrà canviar coses, però amb Koeman és veritat que veu la Champions difícil, però encara aspira al doblet.
Estamos todavía en las tres competiciones, entonces quiere decir que claro que sobre todo Champions League está muy complicado, partido de Copa yo creo que podemos remontar y claro en la Liga llevamos una buena trayectoria, pero depende del equipo que va arriba porque ellos tienen que dejar puntos para nosotros podemos cortar distancia y seguir trabajando porque somos el Barça, tenemos buenos jugadores y siempre hay que reaccionar y siempre hay que poner las cosas en su sitio.
Doncs aquells s'han deixat punts, per tant el Barça ho pot aprofitar. I sobre això que comentava el Rubén i la Sònia, que és el rendiment del Barça en els partits contra rivals més exigents, a mi també m'ha sorprès avui la resposta de Koeman. Ara l'escoltareu i també és veritat, s'ha de reconèixer que ha virat un punt el discurs des del postpartit del PSG al discurs avui a la sala de premsa.
Bueno, ganamos fuera contra la Juve, perdimos en casa. Es un empate. Perdimos contra París, podemos ganar en su casa. Entonces, ¿qué? Otro día nos faltaba cosas, sí, de verdad, pero hace un partido. Entonces, es complicado decir que nos falta contra los grandes, porque, no sé, los datos de otro día tampoco son muy exagerados entre nuestros y de ellos, pero yo creo que han tenido muchísima efectividad Entonces sí ha sido una diferencia.
Fa una mica de trampa, eh? Fa una mica de trampa, perquè un empate, home, però sí, però amb els dos marcadors la Juve passa per davant teu i precisament et condemna a jugar amb el PSG, clar.
Nada, triplete.
Sí.
No, i a més,
trampa,
és que
trampa.
No són els dos únics partits, és que has de mirar quan t'has tocat jugar contra el Madrid, quan t'has tocat jugar contra l'Atlético, contra el Sevilla, és que no has guanyat un sol partit gran en tota la temporada.
I fins i tot la semifinal anada contra el Sevilla, també,
li
podríem afegir.
Sí, sí, sí.
Lo más preocupante es que viene a decir algo así como que no tiene los datos. Hombre, si no tienes los datos, no hables. Si no tienes los datos, no hables.
No, no, el que digo exactamente, yo creo, Robert...
Para marcarte la patochada de que te ha metido 1-4 el Paris Saint-Germain, pero si ganas allí empate, hombre... verdad, vamos a ser un poquito más serio que eres el entrenador del FC Barcelona.
¿Qué
o sea, yo entiendo que es una situación tensa.
Salmo, ¿qué volías decir, això?
No, que el que diu no és que no tingui les dades, sinó que per ell les dades el que no reflecteixen tanta diferència com la que vam sentir tots entre el PSG i el Barça.
Què més explicar, Koeman?
Mira, un últim document per entendre una mica la mirada de Koeman sobre el futbol i el Barça que vol del futur. Tot ve a tomb, evidentment, després d'una nova trompada del Barça Europa. En què s'ha d'igualar el Barça a la resta d'equips grans? Doncs en l'aspecte físic.
Y el Barça siempre ha sido el equipo que hemos ido por gente de calidad futbolística, mucho menos por tema físico, pero yo creo que hay que tener las dos cosas. Siempre hay que buscar un equilibrio en el aspecto defender, el aspecto tener piernas en tu equipo, podemos mejorar.
Molt bé, doncs Ronald Koeman, a la prèvia d'aquest partit de demà, Barça-Cádiz, que per cert, serà en aquest horari que ara estic pensant, el Barça les dues encara no ha jugat aquesta temporada, oi? Serà el primer dia, no? Dues?
Sí, jo diria que no,
sí.
Que...
No, les dues,
vaja, no em sona.
És un horari que... Bé, a mi no m'agrada gaire.
És el pitjor de tots,
és el pitjor de tots, perquè... en diferència. Tots hi passarem, com també el Barça ha de passar pel dilluns, que em sembla que ara també van sortir horaris l'altre dia i tindran també un partit el dilluns, com el tindrà el Madrid la setmana que ve. El Madrid la setmana que ve juga el dilluns i serà l'últim en jugar. Per tant, veurem, en aquest cas, si el fet de jugar l'últim, no? Ara ja tenim el resultat de l'Atlètic de Madrid, ara de seguida començarà el partit del Madrid a Valladolid, doncs si el fet de jugar l'últim, Sònia, li juga
home,
a favor.
Això sempre depèn dels resultats previs. Ara et juga a favor, perquè tu ara ja saps. Jo crec que l'ànim amb el que sortiran els jugadors del Barça demà serà molt diferent de si respecte avui l'Atlético hagués guanyat. I si també perd el Madrid, ni t'explico. És a dir,
sí.
Que
bueno,
en aquest cas sí que
el
juga a favor.
Espérate. Que a ver qué hace el Madrid y a ver qué hace el Barça con el Cádiz.
Ah, no, clar.
Sí, no,
claro.
Mira,
de fet, el Barça en el partit de a casa del Cádiz va perdre, però també és veritat que el Cádiz ve molt dinàmic.
I el Cádiz va guanyar Valdebebas,
Claro, y el Levante no l'havia ganat nunca en la vida en el campo de la Liga.
Correcte. És a dir, que coses estranyes en passen. Mira, deixa'm, Rubén, un moment, que vull saludar l'Orfeo Suárez, precisament per preguntar-li per la situació del Madrid, que tenim ja aquest 11, recordeu, amb el que té, Courtois a la porteria, Lucas Vázquez, Varane, Nacho i Mendy en defensa, Kroos, Casemiro, Modric, mig del camp i al davant, Asensio, Mariano i Vinícius. Mariano fent de Benzema. Orfeo, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Hi ha marge per la sorpresa avui o el Madrid no desaprofitarà l'ocasió que ha brindat l'Atlètic de Madrid?
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Rubén. Hay que esperar a ver jugar al Madrid porque el más regular de los tres grandes, sin duda, era el Atlético de Madrid. Pero de los otros dos, Madrid incluido, nos podemos esperar una victoria, tanto como una derrota, quiero decir. La trayectoria no asegura que el Madrid vaya a aprovechar la oportunidad. Con respecto a la alineación, la única que podía hacer, quizás podría haber utilizado a Isco como titular, pero viene de lesión, fuera de dinámica. Pues bueno, un Madrid que tenía que ser un Madrid de Hazard, Benzema y Bale, ¿no? Si las cosas hubieran encajado como quería su presidente, pues hoy es un Madrid de Vinicius, Asensio y Mariano.
Hi ha alguna explicació perquè el Madrid tingui tantes... 9 baixes avui, eh? 9 baixes. És un no parar. Hi ha alguna explicació a tot plegat?
Bueno, el club la está buscando porque la lesión de Benzema, que yo creo que es simplemente unas molestias y que por lo que sé, casi que en el Madrid prefirió y el entrenador prefirió asegurar que su presencia no estuviera en riesgo el miércoles en Bérgamo contra el Atalanta, pero en cualquier caso esa lesión es la número 37 que tiene el Real Madrid esta temporada, lo cual hace que evidentemente haya que buscar explicaciones, ¿no? Siempre se mira hacia la preparación física, porque yo creo que resulta lo más sencillo, pero indudablemente el Madrid tiene un problema gravísimo en el capítulo de las lesiones y que está intentando salvar con estos últimos resultados, pero vamos a ver hasta dónde le deja caminar.
Bé, Valladolid-Madrid, compta també perquè el Valladolid, les coses com siguin, s'hi juga moltíssim en el partit d'avui, perquè són penúltims, l'equip de Sergio, 21 punts, tenen la salvació a un punt, no, 21 punts també té l'Eibar, que és qui marca la salvació, perquè avui l'Eibar, recordem-ho, ha perdut el camp de l'Elx. Per tant, òbviament necessiten els punts, i veurem quin Madrid veiem, a les portes de l'Atalanta, que això no hem d'oblidar. Arriba Benzema o no pel partit de la Champions?
Sí, ¿no? Llega, yo creo, casi con toda seguridad. Hoy parecía que tenía que pasar alguna prueba o le tenían que hacer alguna prueba diagnóstica más específica, pero el Madrid no ha notificado nada, con lo cual entendemos que se trata de esas molestias y que el jugador está un poco en barbecho, como se suele decir, para no arriesgar y poder jugar ese partido contra el Atalanta. Está el Madrid también, ha quedado fuera de la Copa, no hizo nada en la Supercopa, le quedan dos competiciones, pero en una está bastante detrás del líder, pese a que hoy haya perdido, y realmente en la Champions sí que tiene un rival accesible para poder ir ganando terreno y alcanzar los cuartos, con lo cual yo pienso que esa es la prioridad.
Molt bé, doncs veurem què és el que passa amb el Madrid. La Lliga, evidentment, està emocionant, i això és fantàstic també pel Tot Gira, pel Nostre Bar, per l'Orfeo, pel Rubén, perquè home, així tindrem aquest xup-xup, que si no, què serien les tertúlies amb una Lliga decidida guanyada per l'Atlètic de Madrid? Rubén, que no pot ser, home, que ha d'haver-hi emoció.
No, sí, emocionante al final. Ya sabes que a nosotros todo lo que ganemos nos gusta hasta el final.
A la última jornada y al Camp Nou, ¿no?
No, hombre, eso tampoco. Yo aquel día no disfruté tampoco mucho, ¿eh? Pero bueno, pero lo importante es el triplete en baloncesto, que ya está hecho, y luego, sobre todo, que Koeman quiere seguir, ¿eh? Que no se ha enterado nadie que Koeman quiere seguir. Esto es lo importante.
Molt bé, tanquem aquí el bar. Orfeo, deixem treballar, que tens feina amb aquest Valladolid-Madrid que comença a les 9. Una abraçada.
Muy bien.
I gràcies, Edu Polo, Sonia Gelmà i Rubén Uria. Fins la propera.
A tu, fins una altra.
A vosaltres, bona tarda.